Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana són espais privilegiats per tots aquells que busquen una veu pròpia, per aprofundir en els valors humanístics del cristianisme, per aturar-se i gaudir dels teus moments de reflexió. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi, perquè al teu costat sempre som millors. La música som instruments de Déu. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana coneixem el cantautor Antoni Rodríguez i Arribas, que acaba de publicar el disc Aleph 2.0, l'obra que vol servir per reflexionar i pregar en la realitat complexa en què vivim, té un propòsit solidari destinat a la Fundació Santa Magdalena.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat amb vitamina C, zinc, coure i seleni, entre altres ingredients, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor, pren Dinafen Plus. Protegeix-te i sol·licita Dinafen Plus a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Senyores i senyors, hola, sóc el Toni Guerrero.
Hola, sóc el Fèlix Serra Clara.
Naturalment, Delicatessen. Ens trobem a Ràdio Estel tots els dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda. Delicatessen.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Avaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'avanera i les vostres peticions.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Set minuts que passen de les 9 del matí, un dia després que el govern anunciés les noves mesures restrictives per frenar la segona onada de la Covid-19, que entrarà en vigor, com van anunciar aquesta propera nit, i que afecten a bars i restaurants, entre d'altres sectors. En volem parlar de tot plegat amb el president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, el senyor Pere Santos. Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Senyor Santos, tenen la sensació que els ha tornat a tocar el rebre?
Perdó?
Deia, tenen la sensació que els ha tornat a tocar el rebre?
Home, per descomptat. És una mesura que ningú s'esperava en aquests moments, perquè les coses deien que estaven anant bé. Així que és cert que estava pujant el coeficient d'infectats, però no per esperar la resolució que han agafat. No hi estem d'acord, en absolut, i més de la manera que se'ns ha comunicat, perquè fa un mes vam tenir una reunió amb el govern, vam estar parlant de col·laborar, d'ajudar inclús el govern amb la transmissió de que s'havien d'observar les mesures d'higiene i de contenció del virus, i fins ara no ens havien dit res més, i ahir ens van comunicar una cosa que ja tenien totalment presa la decisió. Però quan tampoc no han tingut marge d'opinió, diguéssim.
No? Per tant, no hi va haver negociació? En cap cas?
No. Nosaltres abans d'ahir ens van convocar en una reunió amb la gent de l'hostaleria, les federacions d'hostaleria de Catalunya, i quan ja tothom estava a la porta per entrar, es va anul·lar la reunió per raons tècniques, ens van dir, i la van convocar per ahir a les 11 de matí. I a les 11 de matí ningú sabia a què ens havien convocat, pensàvem que era precisament per debatre i parlar de com estava el tema i quines actuacions havien de prendre o no, doncs ens van llegir una cosa que ja tenien totalment determinada i feta. I ens van comunicar la decisió que havien pres.
Com saps, senyor Santos, aquest passat diumenge a RAC1 el senyor Argimon, secretari general de Salut Pública, va anunciar doncs, no només el tancament de les universitats, que es farien classes online, sinó, entre altres mesures, que s'estava plantejant aquest tancament del sector de l'hostaleria. Per tant, es van enterar de la notícia més pels mitjans que pel govern?
Totalment. Vull dir, la nit abans va ser quan la filtració del periódico va sortir la notícia i després la Vanguardia, ningú ens havia comunicat res.
Per què creuen que el sector de l'hostaleria no té per què tancar?
Perquè jo crec que no és l'origen del contagi. L'altre dia jo vaig veure una estadística que havien elaborat a les mútues de treball, l'Associació de Mútues de Treball, i el contagi produït amb el nostre entorn, amb els bars i restaurants, és d'un 5% només. Però, i després ens van pagar a nosaltres el... Suposo que és una mesura de cara doncs, a dir, estem fent alguna cosa. O com que altres gats tanquen, si tanquen, si no tanquen, farem una mesura exemplar. Però jo crec que no tenim la culpa del contagi. Estem segurs perquè nosaltres hem estat prenent totes les mides i totes les normes i que ens han donat per evitar els contagis i no som els causants d'aquest rebrot. Això en pot estar segur, perquè la gent és responsable. Sí que sempre hi ha algú que, però és una minoria molt petita, però la resta ha comprat tota la normativa de distància, de seguretat, de neteja, de desinfecció, etc. Amb la qual no crec que nosaltres siguem els causants del rebot i no crec que ens mereixem aquest tancament.
Perquè què suposa aquest tancament per moltes famílies?
Bueno, això és una ruïna, perquè això és una altra cosa. Si ens obliguen a tancar, almenys que ens donin un ajut. Fa temps ja que el sector està reclamat un ajut directe, no préstecs, no ICOs, que això només és deute per l'empresari i per la família. El que necessitem en aquests moments és, com s'ha fet a altres països, per exemple, a França, ells van anunciar que donen 10.000 euros per empleat a l'empresari per tal de que l'empresa pugui continuar treballant. Aquí a Catalunya som més de 200.000 empleats amb l'hostaleria. Imagina't tot el que hi ha al darrere, i no solament de la família, sinó a darrere de l'hostaleria hi va el sector agroalimentari, la distribució de begudes, les bodegues de vi, de cava, etcètera. O sigui que representa un 34% del PIB a Catalunya, el sector de l'hostaleria i el turisme. Si el tanquen, hi perdem tots, hi perd l'economia d'estat, i perd l'economia de la família, i perd l'economia de l'empresari, òbviament. Si no hi ha un ajut que compensi aquest tancament, la situació és crítica. Ara hi ha la situació per molt empresari. En definitiva, l'hostaleria, la majoria és microempresa el que hi ha. En aquests moments la situació ja no era bona. La gent està sobrevisquent perquè no es factura el que s'ha de facturar habitualment. En canvi, els gastos i les taxes i els impostos s'han de pagar igualment. Per la qual ja venim d'una situació molt delicada. I si ara es fan tancar 15 dies que no ningú assegura que només 5-15 dies. Després ho poden allargar, depèn de la situació.
Recordem...
La situació serà molt pitjor, molt pitjor. La situació és que moltes empreses hauran de tancar. Tancaran perquè no aguantaran més, no tenen liquiditat ni tenen possibilitat de subsistir.
Recordem que avui estem parlant amb el president de la FIRA, en Pere Santos, d'aquest tancament del món de l'hostaleria que ahir comunicava al govern. Un govern dirigit pel vicepresident Pere Aragonès que anunciava ajudes pel sector amb una dotació inicial d'uns 40 milions d'euros i una línia d'avals extraordinària per cobrir necessitats de liquiditat i tresoreria a partir de 12.000 euros i justificava així les mesures.
Estem davant d'un moment difícil, d'un moment complicat. Cal actuar avui per evitar un confinament total en les properes setmanes.
Què li semblen declaracions com aquestes i què li semblen les mesures que ha posat el govern sobre la taula per ajudar el sector?
Bueno, les mesures del que va dir el vicepresident a la reunió, aquests legisladors no les va mencionar. A la reunió es va parlar de que s'estaven estudiant mesures per ajudar el sector, però no van dir quines. Quan va sortir per la televisió va prometre aquests 40 milions d'euros, però al cap d'una estona ja va sortir economia que s'ho havien d'estudiar, això que no era... Va ser més aviat una aposta de cara a la galeria feta davant de televisió. Però insisteixo, abans de la reunió ningú havia parlat d'aquests 40 milions. Però bueno, en definitiva, el que proposen és una altra vegada crèdit, ICOs, avals, etcètera, etcètera. Això és més endeutament per l'empresa. I no penso que no és el camí. El camí és l'ajuda directa.
Quina proposta farien vostès al govern per tal de no tancar?
La proposta, jo crec que seria continuar com fins ara, contemplant la normativa, seguint els protocols d'higiene que entre tots hem fet.
Portaran aquesta mesura al Tribunal Superior de Justícia?
En tot cas, reforçar una mica més aquestes actituds, però bueno, jo crec que l'actitud en general de l'hostaleria ja és la bona, perquè tothom compleix els protocols. Vull dir, no crec que sigui... Perquè, a veure, el que tothom està dient, per exemple, el transport públic ara està sobradíssim, està col·lapsat i aquí no es contamina. O, per exemple, els events esportius, que ara ja comencen a admetre espectadors, no contaminen. Vull dir, són coses que no... són difícilment entenibles, no? Almenys nosaltres no les entenem. La mesura és continuar com estàvem i observant els protocols d'higiene i seguretat.
Portaran aquesta mesura de tancament al Tribunal Superior de Justícia?
Perdó, no l'he entès.
Deia, si portaran aquesta mesura del tancament del sector a l'hostaleria al Tribunal Superior de Justícia.
Sí, perquè no la creiem justa i no la creiem equitativa.
Senyor Pere Santos, president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i explicar-nos-ho tot plegat. Salut i força.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel, segona vegada.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Doncs vinga, que com cada dimarts volem fer una mirada al món des de l'àmbit més social i és per això que obrim un nou món sense fronteres amb Àngel Miret. Àngel, què tal? Molt bon dia.
Bon dia i bona hora. Bon dia i bona hora, Joan.
Avui que ens vols parlar primer de tot d'aquest Nobel de la Pau.
Home, és que és molt i molt important, això.
I tant.
Doncs mira, contra el que es pensava, perquè les previsions deien que aquest any se li donaria l'Organització Mundial de la Salut, que ja sabeu que té aquests, en fi, aquests atacs, sobretot d'Estats Units, que diuen, en fi, que és un cavall de Troia dels interessos xinesos, i una altra candidata, que era la mediambientalista sueca, Greta Thunberg. Uh-huh. Però finalment ha anat al Programa Mundial dels Aliments de la ONU. Aquest programa es va crear el 1961, penso, a Roma, i que i que bé, que assegura que una mica l'alimentació mínima en aquells espais on hi ha emergències de tota mena, no? Des del punt de vista alimentari. I s'ha justificat també aquest premi perquè, i aquesta és una pandèmia tan o més greu que l'altra, que la pandèmia, el que ara coneguem com la pandèmia, li donem nom propi, però n'hi ha vàries de pandèmies en el món, l'altra és la manca de menjar al món. I la presidenta del comitè li ha dit que un dels motius per donar-li és el fort augment de les víctimes de la fam al món. Per exemple, que s'han doblat, ni més ni menys, d'ençà de primers d'any. O sigui que hi hauria en aquest moment prop de 265 milions de persones que... són moltes, 265 milions de persones. Seria la meitat de la població europea, perquè ens entenguem, que és el doble de les persones amenaçades per la fam abans de la pandèmia. I, per tant, aquest és un programa, potser el nom no és tan conegut, però que, diguem-ne, són de les primeres entitats que arriben als llocs d'emergència per assistir, diguem-ne, a les persones que passen gana a partir de les guerres, desastres naturals, etc. No? Mm. I, bé, bueno, ja no vull repassar el nombre de països que passen fam, perquè, en fi, n'hem parlat, el Iemen, la República Democràtica del Congo, Nigèria, tot i la seva riquesa, el Sudan, Burkina Faso, etc. Té un pressupost molt gran, de 7.200 milions de dòlars, i està finançada exclusivament per donacions de particulars, d'empreses i de més de 60 països. I això em fa pensar que, i ho relaciono amb que, també contra el que molts pensem, en aquest moment la regió del món més afectada per la pandèmia, aquesta sí, la pandèmia majúscula, és a Llatinoamèrica. Llatinoamèrica, un terç dels morts són llatinoamericans, o sigui, prop de 400.000, i contagiats es diu que són 10 milions, però, en fi, tal com van les estadístiques en algun d'aquests països, doncs és probable que siguin uns quants milions més.
Mira, Àngel, que ens parlaves de donacions, precisament en parlàvem la setmana passada aquí en aquest programa, un multimilionari ha regalat la seva fortuna.
És un cas curiosíssim. Jo, francament, el desconeixia, tot i que fa molt temps que sembla ser que va regalant tota la seva fortuna. Bé, després hi ha connotacions de tota mena que en podíem pensar de com l'ha obtingut, aquesta fortuna. Però sigui el que sigui, aquest home sembla ser que es va... Aquest és el que va crear allò dels duty-free, allò dels aeroports. Sabeu allò d'aquelles botigues dels aeroports?
Sí, senyor.
Que són botigues lliures d'impostos, i que aquest home va posar en marxa inicialment venent productes als militars nord-americans que viatjaven a Europa. Dona feina a més de 9.000 empleats a tot el món, i jo m'he quedat parat, perquè aquest home es va fixar com a objectiu que el dia que morís, que ara ja té 89 anys, vull dir que, pobre home, en fi, potser li queden encara molts anys, gràcies a Déu, però ja és una edat. I ara, el mes de desembre, tancarà la seva fundació perquè ha aconseguit el seu objectiu, diu ell, que era morir pobre. De fet, ell viu en un apartament a San Francisco, amb dues habitacions, no té cotxe, i una de les coses anecdòtiques pel qual és famós aquest home és que té un rellotge que li va costar 10 euros. Ell és, en el decurs de tots aquests anys, ha donat, com dèiem, 8.000 milions d'euros a causes justes. Ho ha fet des de molta part, sobretot a l'inici, des de l'anonimat, i això fa que sigui un home menys conegut. I ell es va orientar amb un llibre que, en fi, jo no l'he llegit, m'agradaria fer-ho arrel d'aquesta lectura d'avui, que es diu Riquesa, d'un altre filàntrop nord-americà que es deia Andrew Carnegie, potser us sona, el Carnegie, i que també és conegut, en diuen, com l'Evangeli de la riquesa. I que, per exemple, diu, una de les frases que diu és que morir ric és morir amb desgràcia. Aquest, el Carnegie, era un home escocès que va morir als Estats Units a primers del segle XX, i es calcula que ha estat la segona persona més rica de la història. O sigui, bueno, i per tant ell en aquest cas diu que va donar l'equivalent a 65.000 milions, o sigui, fixem-se que aquest el Finney, que hem dit primer, va donar 9.000 milions. Jo crec que ens ha de fer reflexionar això. Òbviament no tenim els 9.000 milions ni a vegades 9.000 euros ja, eh? No cal 9.000 milions de... Però l'objectiu és el que m'ha impactat. O sigui, l'objectiu és... No té sentit allò que la dita popular diu, sí, serà el més ric del cementiri. Bé, per tant, d'alguna manera, també és veritat que als Estats Units hi ha una tradició filantròpica que aquí no existeix, o no existeix, diguem-ne, tant com a Estats Units. Però ens hauria de fer reflexionar una mica, perquè fixa-t'hi, encara avui els grans filàntrops vius, com Warren Buffett o el matrimoni Gates, amb la filosofia aquesta de donar mentre es viu, no només allò de les herències. Interessant, i val la pena reflexionar-hi.
I tant. I viatgem també, Àngel, d'Estats Units i anem cap a Londres, eh?
Bueno, és que és un article que he llegit a Vida Nueva i que m'ha deixat absolutament parat. I llavors, bueno, com que m'ha deixat parat, doncs el comparteixo. Que és que, bueno, hi ha una sèrie d'estudis fets per institucions de molt prestigi que diuen que el 84% dels éssers humans creuen en Déu, però la cosa interessant és que s'ha fet un estudi molt a fons sobre què passa a Londres amb la religiositat. Doncs totalment el contrari del que pensem. Per exemple, es diu que la tendència és a una major religiositat, que el 62% dels londinencs es defineixen com a persones religioses, que aquest 62% està format per un 40% de cristians i un altre 22% d'altres religions. I una altra sorpresa, per mi, si més no, que és que els cristians londinens són majoria, són més els catòlics que els anglicans. Això només passa a Londres. O sigui, hi ha un 35% de catòlics, un 33% d'anglicans, perquè en la resta del territori de la Gran Bretanya aquesta tendència s'inverteix, un 15% són catòlics i un 55% són anglicans. I bé, una altra dada que també m'ha deixat parat, sobretot comparada amb les dades de Catalunya i fins i tot d'Espanya, que és que el 38% de cristians de Londres són practicants. I em sembla que aquí a Catalunya, no sé Joan, si ho recordo, deu estar sobre el 10 o el 15%.
Sí, entre el 10 i el 15 em sembla que és una xifra bastant baixa.
Sí, jo crec que per ahí està. Bueno, doncs a Londres són el 38%.
Déu-n'hi-do.
Sí, i sobretot quan tenim aquesta imatge, no?, d'una societat, diguem-ne, molt laica, no? I, bueno, doncs són practicants, i llavors el 60% dels cristians de Londres també resen amb freqüència. I acabo dient que podríem pensar que això és de gent gran. Doncs no, l'estudi també diu que les persones religioses de Londres són cada vegada més joves. I que, diguem-ne, i que fins i tot les persones no creients són acollidores i respectuoses respecte al fet religiós, i que, en canvi, hi ha un sector de les elites que és obertament antireligiós i, diguem-ne, hostil. Bé, no ho sé, doncs, aquest és un article d'un sociòleg, Fernando Vidal, i no he pogut veure més dades que les que ell es refereix, però tot fonamentat amb estudis, i m'ha semblat francament impactant i contrari potser a la tendència secularitzadora que té la societat catalana en especial, i l'espanyola, però sobretot la catalana.
Ara anava a dir, ves que no haguem d'aprendre alguna cosa de tot plegat.
Bé, a veure, no ho sé, és un article interessant que en fi, ens dona una llum, i potser una visió que va més enllà de les nostres realitats més i més immediates.
I finalment, Àngel, avui ens volies parlar de la carta al bon samarità.
Doncs sí, perquè jo m'ha agradat molt aquesta carta, l'he llegit, i ja fa poc els bisbes han fet, els nostres, els de la Comissió Permanent, han fet una nota sobre la llei d'eutanàsia que està preparant el govern, sobre la qual estic fonamentalment d'acord, però la Conferència Episcopal a vegades es fica amb camisa d'onze vares, eh? I esclar, això a vegades li fa perdre credibilitat. Jo francament, no entenc el per què es va tenir que fer la nota. No ho entenc, o sigui, deixant a part el contingut de la nota, per què es va tenir que fer la nota de recolzament al rei. No l'he entès. No sé si pot ser motiu d'escàndol o no. Bé, en tot cas, el bon samarità em sembla interessant i malgrat que està datada el 14 de juliol, no s'ha fet pública fins ara, que també és una cosa curiosa, tant temps, però... I òbviament, la figura del samarità és clau en aquest tema, que és aquell home que deixa el seu camí per socórrer a un home malalt, i aquí es fa la traslació amb Crist, no? Llavors, la carta té moltes coses interessants, i jo em limitaré a assenyalar-ne tres o quatre. Perquè l'Església, doncs, ha de mirar la investigació científica i tecnològica amb il·lusió, sense caure en el transhumanisme, per ser el que també recomano la lectura d'un article petitet del Full Dominical de la diòcesi d'Urgell, que és on soc jo ara, del Francesc Torralba, que parla d'això, de transhumanisme i la fe aquesta cega a vegades amb la tecnologia, i que s'ha de, en fi, equilibrar aquesta fe amb la capacitat també de avaluació, discerniment moral. Bé, doncs els punts d'aquesta carta de la congregació, a mi els que he assenyalat, és primer la prohibició de l'eutanàsia i el suïcidi assistit, però també l'obligació moral d'evitar l'encarnissament terapèutic. Últimament he tingut alguna oportunitat personal de viure aquesta situació dels darrers dies de la vida d'una persona. L'altre punt és la necessitat de les cures pal·liatives i del seu desenvolupament. I després les teràpies analgèsiques i la supressió de la consciència, la licitud de la sedació per tenir cura del malalt, i l'estat vegetatiu, l'estat de mínima consciència amb el dret a l'alimentació i la hidratació. Aquest és un tema, Joan, que haurem de... que des de la fe i des de l'Església s'haurà d'anar reflexionant, perquè la ciència ha avançat de tal manera, i això ja dic jo, malauradament, en tinc un coneixement personal, de que les persones grans, sobretot, les aconsegueixen mantenir en vida com una màquina, quasi bé. És a dir, el pulmó respira i el cor batega, però la persona ha perdut, aparentment, en fi, totes les seves capacitats, diguem-ne, volitives, totes les seves capacitats de discerniment, de pensament, i aleshores això ens situa en un espai que fins ara era desconegut. És aquest espai en el qual hi ha persones que viuen anys i anys, enllitades a vegades, o no enllitades, però amb malalties com l'Alzheimer terrorífiques, diguem-ne, que prenen la consciència de qualsevol. I tot això és molt dur, és molt difícil, però hi haurem d'anar avançant, hi haurem d'anar-hi pensant.
Doncs ja anirem pensant, com sempre, amb Àngel Miret. Àngel, com sempre, com cada setmana, moltíssimes gràcies. T'esperem la propera setmana per obrir aquest món sense fronteres. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Ara, a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.